Bon dia. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. 138 dones han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per violència masclista en el que portem d'any a la Garrotxa.
L'informatiu del migdia.
Però al tenir més informació, potser ara doncs, es denuncia d'una manera... No es deixa que el problema vagi més. És a dir, potser abans es denunciaven situacions ja molt enquistades.
És el responsable del grup de suport a la víctima dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ramon Soler. D'aquestes, 108 ho han fet per violència de gènere, però la dada més preocupant és que de les 108, 92 són dones que denuncien per primera vegada. El perfil s'allunya dels estereotips típics. Pels Mossos, les dades demostren que s'està perdent la por a denunciar. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 25 de novembre de 2022 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència Masclista i per això diverses entitats de la comarca organitzen diferents actes per visibilitzar la violència contra les dones. La presidenta de l'associació ALBA és Catalina Selles.
Bueno, és el que ha dit, un any vam tenir l'Anna Roca fent una petita representació, l'any passat vam tenir el Gospel Cor Garrotxa, aquest any tenim la Laura Plasència.
Avui comença la campanya més solidària de l'any. Es tracta del gran recapte d'aliments a la que s'hi ha adherit la Garrotxa, com ja és tradicional. Aquest any tots els ciutadans que vulguin col·laborar-hi hauran de fer a través d'una donació econòmica per facilitar la logística. La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
Té menys impacte, segurament, la donació econòmica que el fet de comprar un paquet d'arròs i un paquet de llet, no? Té menys impacte amb la gent.
Seguim amb l'Ajuntament d'Olot perquè instal·larà plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel. Seran una desena de panells fotovoltaics que suposaran una reducció de 1,9 tones anuals d'emissions de CO2. Es preveu que l'equipament estigui operatiu a principis del 2023 i se suma als altres 4 grups fotovoltaics que es troben repartits arreu de la ciutat. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Agustí Arbós.
És una actuació que en aquest sentit doncs, ens promourà una part d'estalvi, evidentment, per part de la despesa energètica de l'Ajuntament i també evitarem que 1,9 tones de CO2 vagin a l'atmosfera.
I en esports, la Unió Esportiva Olot no vol deixar escapar un altre rival directe. Demà dissabte jugarà al camp de l'Alzira amb la missió d'atrapar l'equip valencià a la classificació. Com els olotins, els alzirencs també han canviat d'entrenador fa poc i lluiten per sortir de la part baixa. Jonathan Risoño buscarà la seva primera victòria a la banqueta de l'Olot. El tècnic tindrà les baixes dels sancionats Vigues i Terme, a més dels lesionats Sardà, Castells, Blázquez i Carles Mas. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Jonathan Risoño.
Per a nosaltres és un partit molt important i en el qual anem amb moltes ganes i ha molta il·lusió de poder traure coses positives.
I per acabar, el Club Atletisme Garrotxa Extra Time de bàsquet serà el principal protagonista de l'esport aquest cap de setmana. Ho farà aquest diumenge amb una diada al Pavelló d'Olot, una secció a la de bàsquet que després de picar molta pedra es va poder fundar ara fa just un any. Un dels entrenadors de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa és Albert Ferrés.
La valoració d'aquest any en aquesta secció de bàsquet és molt positiva. Hem vist molta millora en molts aspectes.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà del volcà. I ho fem com no pot ser d'altra manera, amb el 25 de novembre, el Dia Mundial contra la Violència Masclista. 5 dones o nenes assassinades cada hora per violència masclista arreu del món. L'informe de l'ONU, amb motiu del 25N, denuncia que la llar és un lloc mortal per a moltes dones i nenes del món. El Congrés aprova passada la mitjanit la derogació del delicte de sedició. El PP ha forçat que la votació fos a veu alta perquè els diputats del PSOE quedessin retratats. Els Mossos activen un cercador amb les 476 webs de la criptomàfia internacional d'estafes. L'eina permet a qualsevol usuari saber si els portals amb què ha interactuat o fet inversions formen part de la trama. I en curiositat, la Tonyina Trini no falta la cita i ja torna a ser al port de l'Escala. I va cada any pels vols de Nadal, des que el 2015 els pescadors la van començar a alimentar perquè estava mal ferida. Ja en l'àmbit internacional, Rússia endureix la repressió del col·lectiu LGTBI+, i en prohibeix tota mena de difusió. Les restriccions de la nova llei contra la propaganda LGTBI+, s'amplien a les persones majors d'edat i s'aplicaran a internet, al cinema, la literatura i la publicitat. I robatori espectacular a Alemanya, s'enduen 483 monedes d'or celtes de valor milionari. El botí tindria un valor molt alt en cases de subhastes i la policia investiga si els fets tenen relació amb els robatoris en altres museus alemanys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ens arribarà un canvi de temps que el notarem a la tarda i al vespre. Al matí, quatre núvols, alguna petita boira, temperatura freda a l'interior, fresca a la costa, però no excessivament. Les glaçades queden només al Pirineu i Prepirineu, de 0 fins a 5 sota 0 alta muntanya. I bé, serà la tarda, probablement ja a partir de les 3, les 4 fins al vespre, quan tindrem pluges, xàfecs i algunes tempestes que podrien ser fortes al sud de Girona, al voltant de la Selva, el Montnegre, el Corredor o el Montseny. La neu aniria baixant dels 1.800 cap als 1.600 metres. No descartem que pugui arribar a nevar dalt de tot del Montseny, que seria, si es produeix, la primera nevada de la temporada. Així doncs, acabarem el dia aquest vespre amb una tempesta forta, sobretot cap a la Selva, però pot ploure molts indrets, de 5 a 20 litres per metre quadrat i cap a la Selva fins als 30 litres per metre quadrat. Cap de setmana que ens portarà temperatures més baixes de matinada, però diumenge pugen de dia. Cel mig ennuvolat, tramuntana moderada forta dissabte, no tant diumenge, i diumenge màximes al voltant dels 18-20 graus, però les nits seran més fredes. Després de les pluges de divendres, preveiem boira baixa, sobretot dissabte al matí. I un altre canvi de temps ens pot deixar també més pluja i més nevades dilluns a la tarda, però això ja seria la setmana entrant.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes i ho fem amb les 138 dones que han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per violència masclista en el que portem d'any a la Garrotxa. D'aquestes, 108 ho han fet per violència de gènere, però la dada més preocupant és que de les 108, 92 són dones que denuncien per primera vegada. El perfil s'allunya dels estereotips típics. Pels Mossos, les dades demostren que s'està perdent la por a denunciar. Avui és el Dia Mundial contra la Violència de Gènere. En contra del que pugui semblar, la violència de gènere afecta dones de totes les edats i estatus socials. Van des de dones de 50 anys amb nivell econòmic estable i estudis universitaris, fins a nenes joves que han deixat la relació amb el xicot i aquest no ho ha acceptat. La violència de gènere també pot aparèixer quan arriba el primer fill. En aquest sentit, el perfil és el de dones de 30 anys, que han sigut mares recentment i l'home no ha portat bé aquesta nova situació. Són escenaris que acaben sovint amb una denúncia als Mossos d'Esquadra, després d'aguantar mesos i fins i tot anys d'agressions. Pel responsable del grup de suport a la víctima dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, les dones que denuncien són cada cop més empoderades i valentes. Ramon Soler assegura que les més joves denuncien abans.
Però al tenir més informació, potser ara doncs, es denuncia d'una manera... no es deixa que el problema vagi més. És a dir, potser abans es denunciaven situacions ja molt enquistades. I ara la gent jove són situacions que incomprensiblement es donen, però potser abans d'arribar doncs, al maltractament físic ja ens denuncien el maltractament verbal o psicològic. Jo voldria creure que, que la informació serveix perquè es detectin abans.
Un dels factors habituals un cop s'ha presentat la denúncia contra la parella és fer-se enrere. Trencar el vincle per les víctimes és molt complicat, sobretot quan hi ha fills pel mig. En aquests casos, sovint es retiren denúncies amb les conseqüències que això comporta.
Trencar aquest vincle, no? Perquè moltes ens diuen ara què li passarà amb ell. Anirà a presó? Tenen molt clar que la situació que estan vivint no pot seguir així, han de sortir de la situació de maltractament, però després el vincle emocional amb el denunciat és el que a vegades podria fer que a l'hora d'anar al jutjat després no poguessin continuar amb la denúncia policial. No és una situació, diria, de penediment.
Tot i la retirada de la denúncia, el grup de suport dels Mossos seguirà els casos. Les xarxes socials són tòxiques per les dones que pateixen violència de gènere. Els Mossos recomanen no explicar públicament què estan fent les víctimes, malgrat la protecció policial que els hi puguin blindar. Ramon Soler fa aquesta recomanació si una dona és víctima de violència de gènere.
El missatge més clar és que no s'ho quedin per elles, que molta gent es queda la seva problemàtica per elles, que busquin algun entorn confortable de família, a l'entorn laboral. Per sort, també, la informació fa que també des de l'àmbit laboral ens portin companyes de feina a explicar la seva situació, que hi ha molts àmbits, associacions que contactin, que busquin informació, ajuda, i que, o que es vinguin a assessorar a Mossos. Sobretot això, no quedar-s'ho i explicar amb la situació. Perquè a vegades és desconeixement, a vegades és el que han viscut, doncs els sembla normal, doncs, que hagi de demanar a l'altra persona permís per sortir, per anar a comprar, pel que sigui.
L'entorn pròxim a les víctimes també té un paper molt important a l'hora d'empoderar les víctimes perquè denunciïn. Família, amics i fins i tot veïns poden portar als Mossos una sospita de maltractaments, però calen proves que el demostrin abans d'actuar. I seguim amb aquest tema perquè l'Ajuntament d'Olot ha fet aquest matí una concentració, ha llegit un manifest i ha fet un minut de silenci amb motiu del 25è Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Enguany a la comarca s'han instruït 166 denúncies relacionades amb la violència masclista. Les atencions també han augmentat, com tots els indicadors, informa Gerard Puigdemont.
Com cada 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l'Ajuntament d'Olot ha fet un minut de silenci per recordar les víctimes d'un problema social que van escreix. Segons dades del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el Servei d'Atenció Integral porta registrat en el que portem d'any 95 atencions, mentre que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones ha atès 110 consultes psicològiques i ha assessorat jurídicament a 94 persones. Imma Muñoz, regidora d'Igualtat de Gènere a l'Ajuntament d'Olot.
Han crescut, desafortunadament creixen. Va semblar que la pandèmia, tot i que teníem la perspectiva de que creixerien, perquè el tancament suposava a vegades situació, doncs no, es van estabilitzar durant la pandèmia, però ara han tornat a créixer.
Des del Consistori Olotí s'està treballant per tractar aquesta problemàtica des de l'oci nocturn, a més de redefinir la ciutat urbanísticament, fent-la més segura, tot i que una de les urgències en l'actualitat és actuar amb la víctima, però també contra l'agressor.
És urgent actuar amb els maltractadors, també, perquè a vegades ens enfoquem molt en les víctimes, però no ens enfoquem en els maltractadors. Per què maltracten? Què passa? Per què està passant això, no? I això és una cosa que ens plantegem també a nivell de consorci. D'Acció Social també ens estem plantejant actuar amb qui provoca el mal.
Aquest 2021 s'ha estat fent seguiment a 138 víctimes a nivell comarcal, 118 de les quals disposen d'ordres de protecció. Enguany es comptabilitzen 92 víctimes noves. De les 166 denúncies relacionades amb violència masclista a la Garrotxa, 104 han estat per violència de gènere. A molta distància els segueixen les violències domèstiques i sexuals. A la concentració d'aquest migdia s'hi ha aplegat al voltant de mig centenar de persones i s'ha llegit un manifest.
I per acabar el dia d'avui, el dia 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència Masclista, diverses entitats de la comarca organitzen diferents actes per visibilitzar la violència contra les dones, informa Neus Assin.
Avui se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Coincidint amb aquesta efemèride, diverses entitats han organitzat diferents actes per reivindicar-ho. Una d'elles és ALBA, l'Associació de Dones de la Garrotxa, que durant aquesta setmana ha organitzat diverses activitats. Per exemple, s'han repartit 48.000 tovallons per diferents bars i restaurants de la comarca, en els que fins diumenge s'hi podrà veure gravada la inscripció No a la Violència de Gènere. També el col·lectiu La Dalla ha convocat una concentració per condemnar els 49 feminicidis que hi ha hagut a l'estat espanyol al llarg d'aquest 2022. Dins el marc d'actes que organitza ALBA, dissabte 6:45 del vespre a les escales de Sant Esteve, es llegirà un manifest i es farà un minut de silenci en honor a totes les víctimes de la violència de gènere. Catalina Selles és la presidenta de l'associació ALBA.
Bueno, és el que ha dit, un any vam tenir l'Anna Roca fent una petita representació, l'any passat vam tenir el Gospel Cor Garrotxa, aquest any tenim la Laura Plasència, que ens posarà un parell de cançonetes a dir-nos el tema.
En acabar, Can Trinxeries presentarà el llibre Maite, vaig ser jo, podria ser tu, una novel·la que ens trasllada l'experiència de ser víctima de violència de gènere en primera persona.
I allà tenim una noia, l'Àngels Roure, que ha escrit un llibre que es diu Maite, vaig ser jo, podria ser tu, que és un llibre que ella explica la seva experiència d'haver sofert violència. Llavors aquesta noia ha escrit un llibre però a part de venir només a explicar i a presentar el seu llibre, ho fem en tema en forma taula rodona. Parlant del llibre, parlant de la violència, farem una taula rodona amb tres persones implicades en el tema. Crec que pot ser un acte molt potent.
Tot i que el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones es celebra el 25 de novembre, les entitats reivindiquen que és una lluita constant que s'ha de recordar cada dia de l'any.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I seguim amb els diferents temes del dia d'avui perquè comença la campanya més solidària de l'any. Es tracta del gran recapte d'aliments a la qual s'hi ha adherit la Garrotxa, com ja és tradicional. Aquest any tots els ciutadans que vulguin col·laborar-hi ho hauran de fer a través d'una donació econòmica per facilitar la logística. Tots els municipis de la Garrotxa participen un any més en el gran recapte d'aliments que enguany porta el lema d'Ajudar Omple. Aquesta 14a edició, impulsada pel Banc d'Aliments, es durà a terme a gran part del territori català, amb una diferència respecte a altres campanyes, i és que les donacions seran en format monetari. El principal objectiu és que la gent realitzi donacions perquè, a partir d'aquí, l'organització pugui comprar el més necessari per a les famílies que estan en situació de pobresa i vulnerabilitat. No obstant, una de les principals preocupacions és que les donacions econòmiques tinguin un impacte menor en el resultat final de la campanya. La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
Té menys impacte, segurament, la donació econòmica que el fet de comprar un paquet d'arròs i un paquet de llet, no? Té menys impacte amb la gent, però bueno, el 2020, tinc aquí la recaptació de Girona, sí que el 2021 hi va haver una davallada, sí, perquè es veia venir també la crisi i que també la gent a vegades li costa, però a Girona es van recaptar 466.000 euros el 2020, el 2021 250.000, van rebaixar. Però déu-n'hi-do, la gent hi aporta.
El gran recapte d'aliments a la Garrotxa comença avui i s'acabarà demà dissabte. Hi participen 11 grans superfícies, on hi haurà voluntaris en la zona de les caixes que informaran i facilitaran els tràmits per poder realitzar les donacions. A més, també hi col·laboren una cinquantena de petits comerços repartits per la Garrotxa que podran proporcionar vals de 3 euros als clients que estiguin disposats a fer donacions.
Probablement la davallada, una de les causes de l'any passat era que hi havia pocs voluntaris. Aquest any en tenim, de voluntaris. Tenim una cinquantena de voluntaris, els quals incentivaran, explicaran el perquè de les donacions monetàries i incentivaran a la gent a que aporti i col·labori.
Cada vegada són més necessàries aquestes campanyes com el gran recapte d'aliments. La pobresa no deixa de ser present a la nostra societat, ja que una persona de cada quatre pateix vulnerabilitat, sigui pel que sigui. Les donacions d'aquesta campanya no s'acabaran dissabte. Des d'avui i fins al dia de Nadal es podran fer transferències via web al Banc d'Aliments o per Viso amb el telèfon 00929. I si parlem de solidaritat, també ho fem del Nadal, perquè hi ha preocupació entre les entitats socials que cada any venen lots de Nadal com a font d'ingressos i ocupació de persones vulnerables. Amb l'augment de preus i a la fi de les restriccions de la Covid-19, aquest col·lectiu ha notat una baixada important d'encàrrecs. La responsable del centre de treball Adfo d'Osona és Cristina Gutiérrez.
Doncs potser una reducció d'hores de professional, o potser doncs haurem de ser més creatives, o haurem de fer alguna cosa per intentar que el servei no es vegi afectat. El que passa és que sí, sempre, és a dir, la qualitat o després de com podem treballar amb ideacions, com podem donar valor afegit a serveis, tot això es veurà afectat.
De les 5.300 paneres que van vendre l'any passat, de moment en tenen confirmades unes 3.000. Veuen difícil remuntar xifres en els pròxims dies. Comprenen les dificultats dels empresaris i esperen que l'any vinent recuperin els suports.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I seguim repassant els temes d'avui perquè l'Ajuntament d'Olot instal·larà plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel. Seran una desena de panells fotovoltaics que suposaran una reducció de 1,9 tones anuals d'emissions de CO2. Es preveu que l'equipament estigui operatiu a principis del 2023 i se suma a altres 4 grups fotovoltaics que es troben repartits arreu de la ciutat, informa Roger Isern.
Olot instal·larà panells solars a la llar d'infants i al local social de Sant Miquel. La nova instal·lació produirà 5.650 kW a l'hora anuals i permetrà reduir la emissió de 1,9 tones de CO2 a l'atmosfera. Situades a la coberta del local social de l'Associació de Veïns, les 10 plaques solars donaran servei a la llar d'infants i a la sala polivalent del local social. Tota l'energia produïda serà consumida als mateixos equipaments municipals i la previsió és que suposi una reducció important del consum energètic. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Agustí Arbós.
És una actuació que en aquest sentit doncs, ens promourà una part d'estalvi, evidentment, per part de la despesa energètica de l'Ajuntament i també evitarem que 1,9 tones de CO2 vagin a l'atmosfera doncs, cada any. Seguim aquesta línia de mica en mica poder anar fent aquesta transició energètica també des de l'àmbit doncs, del que són els equipaments municipals. Creiem que és una bona mesura tant per fer un estalvi econòmic com per també fer pedagogia i donar exemple de la importància d'aquestes energies renovables.
S'espera que l'equipament de plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel entri en funcionament a principis de l'any vinent. En un futur, l'Ajuntament té la intenció d'ampliar el nombre de panells fotovoltaics en aquest punt de la ciutat.
Aquesta instal·lació que fem a Sant Miquel, a més, tot i ser aquestes 10 plaques solars, doncs, si funciona i veiem que dona bon rendiment, està preparada per ampliar-se. Per tant, podríem arribar també a un estalvi superior a les 4 d'emissions de tones de CO2 fins a 4 tones anuals. De moment està dimensionada per 1,9, a l'espera de veure com funciona. Creiem que anirà molt bé i, per tant, seguirem en aquesta línia i estem preparant doncs, diferents actuacions que de cara a l'any que ve puguem anar fent.
L'actuació s'emmarca en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible d'Olot, que també contempla la comunitat energètica del barri de Montalivet, una comunitat que, segons Arbós, actualment està parada per problemes en els tràmits administratius.
En aquell moment també l'Ajuntament va cedir la coberta de les antigues escoles perquè ens entenem per fer la instal·lació. La instal·lació està feta, està tot, es va fer el subministrament i es va instal·lar i ara no funciona perquè estem pendents d'un seguit de tràmits i que, bueno, que bàsicament depenen d'Endesa i doncs que són lents, malauradament són lents i estem a sobre.
Pel que fa a altres projectes relacionats amb les energies renovables de la ciutat, està previst que en poques setmanes entrin en funcionament les 20 plaques fotovoltaiques de l'escola de Sant Roc que permetran generar el 17% del consum d'electricitat del centre educatiu.
I seguim repassant també els temes de les comarques gironines. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter regularà l'escalada per preservar la biodiversitat de la zona, especialment dels ocells que hi habiten. La regulació s'ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores com amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i també hi han col·laborat els agents rurals. Els penya-segats del parc són una zona ZEPA, és a dir, un espai d'especial protecció per a les aus, i crien un conjunt d'aus protegides com ara l'àguila cuabarrada, el falcó pelegrí, el duc i el corb marí emplomallat. També hi ha plantes d'interès i protegides com el frare cugot o l'ensopeguera. Seguim amb les estacions d'esquí del Ripollès, que preparen amb optimisme la nova temporada d'esquí. Confien que les enfarinades de paisatge dels últims dies siguin la prèvia d'un any de nevades, un factor indispensable per a l'activitat. A Vallter 2000, que obrirà el 2 de desembre, han notat que hi ha ganes de neu, segons el seu director, Enric Serra.
Al llarg d'aquests anys fins a arribar ara, doncs, hi ha hagut un pla d'inversions. Aquest pla d'inversions ha fet millores en moltes coses, ha fet millores a pistes, ha fet millores a instal·lació de neu, ha fet millores a restauració, ha fet millores a accessos, ha fet millores a dependències. Per tant, ens hem posat al nivell ara del preu del forfet que estava quan vam fer la baixada, vull dir que ens hem posat a 31 euros. Vull dir que no és que haguem pujat, sinó que hem posat el preu a l'any, hem tornat al preu que teníem el 2014 o 2015. Tot i haver fet tota aquesta sèrie d'inversions de millora, no?
Serà un any sense restriccions de Covid i també estarà marcat per l'encariment de l'energia, un factor que preocupa el sector de la restauració. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, admet que s'estan fent ajustos.
Doncs a nivell de restauració, comprimir el mateix que l'hotel, però acoplat a la restauració, pròpiament dita. Comprimir els horaris del personal a les franges que tu saps que són rentables i que la gent acudirà i estalviar a nivell energètic el màxim possible. I no estem parlant de posar llums LEDs, no. Estem parlant d'apagar neveres, d'apagar forns, d'escurçar torns de cuina.
I seguim parlant de l'època nadalenca perquè Espinelves ja es prepara per celebrar la 41a Fira de l'Avet, un dels reclams turístics més importants d'Osona per aquestes dates. La fira recupera el centenar de parades després del parèntesi provocat per la pandèmia. D'aquestes, 10 seran d'arbres de Nadal. Entre les novetats, el regidor de Turisme, Jordi Geli, ha destacat la creació d'una figura de caganer amb la mascota de la fira, un arbre de Nadal.
Aquest any, doncs, de novetat, tindrem el caganer de la mascota d'Espinelves, que és molt maco. Encara no ens han arribat, però ja hem vist alguna mostra. També tindrem ninots nous, tot el poble queda ple de ninots i nans, i bueno, tot, perquè la mainada vegi que és festa, doncs n'estrenem de nous.
La previsió de venda se situa normalment entre els 5.000 i 6.000 exemplars i durant els 9 dies de fira s'espera una afluència d'unes 100.000 persones.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
I ho fem com no podia ser d'una altra manera amb la Unió Esportiva Olot, que no vol deixar escapar un altre rival directe. Demà dissabte jugarà al camp de l'Alzira amb la missió d'atrapar l'equip valencià a la classificació. Com els olotins, els alzirencs també han canviat d'entrenador fa poc i lluiten per sortir de la part baixa. Jonathan Risueño buscarà la seva primera victòria a la banqueta de l'Olot. El tècnic tindrà les baixes dels sancionats Vigues i Terme, a més dels lesionats Cerdà, Castells, Blázquez i Carles Mas, informat David Planella.
L'Olot, penúltima segona federació, és a 4 punts de la permanència i a 3 del play-out, i aquest dissabte s'enfronta a l'equip que precisament ocupa el lloc de promoció de permanència, l'Alzira. El tècnic dels olotins és Jonathan Risueño.
Per a nosaltres és un partit molt important i en el qual anem amb moltes ganes i amb molta il·lusió de poder traure coses positives del camp de l'Alzira i de poder portar-nos la victòria cap a Olot.
L'Alzira va destituir l'entrenador Fran Alcoi a principis de novembre i va apostar pel que era el seu segon, Marc García. El nou tècnic no va poder debutar en victòria a la primera, però sí que va sumar els 3 punts a la segona. La setmana passada l'Alzira va guanyar el camp d'esports de Lleida per 0-1. Ara, Jonathan Risueño espera seguir el mateix camí a la banqueta de la Unió Esportiva Olot. No va guanyar el primer partit, el va perdre 1-2 contra el Deportiu Aragón a la Lliga, però vol guanyar el segon. Es jugarà a l'estadi Luis Suñé Picó, un camp de gespa natural i contra un rival que també vol tenir la pilota. Risueño reconeix que xocaran dos equips molt semblants.
Jo crec que és un rival que té un camp gran en gespa natural, que ells van a proposar el jugar a futbol. Crec que en el nou entrenador volen tenir un poquet més la pilota i en fases més llargues que abans, i crec que és un rival que té bons jugadors i jugadors peloters que se senten còmodes amb el baló. Crec que ells van a plantejar el partit per a ser protagonistes en pilota. Jo crec que n'hi ha moltes similituds en aquest aspecte i nosaltres anirem d'allí també a intentar tenir la pilota nosaltres, que no la tinguin ells, i jo crec que si aconseguim tenir fases llargues en pilota nosaltres, podem estar més cerca d'aconseguir la victòria.
Per jugar al camp de l'Alzira, Jonathan Risueño tindrà les baixes habituals de Blázquez i Carles Mas, a més de les de Castells i Cerdà, que encara no estan recuperats. Però aquesta setmana el capítol de lesionats se li suma al de sancionats. No podran jugar ni Guillem Terme, amb 5 targetes grogues, ni David Vigues, que va ser expulsat contra el Deportiu Aragón. L'absència de l'empordanès és significativa perquè és l'únic lateral esquerre natural de la plantilla.
Ahí tenen que plantejar a veure qui juga, però jo crec que tenim el Callís, tenim l'Aimar, que ja en alguna vegada han jugat ahir en aquesta posició i no tenim problemes. A qualsevol de los dos crec que el pot fer bé.
Risueño, en canvi, sí que podrà comptar amb Saidu Bah, que ha tornat a jugar amb la seva selecció, i a més confirma que Arnau Forés i Manzano, jugadors del filial que sempre estan en dinàmica del primer equip, completaran la convocatòria. L'expedició de la Unió Esportiva Olot viatja avui mateix cap al País Valencià per jugar demà dissabte a l'estadi Luis Suñé Picó. No s'han enfrontat mai a l'Alzira, però és la segona vegada que jugaran en aquest escenari. La primera va ser el 2014 contra l'Olímpic de Xàtiva, que va jugar aquell partit a l'exili perquè no tenia el seu camp en condició, i l'Olot d'Arnau Sala va perdre per 1-3. L'Alzira Olot, corresponent a la 12a jornada de la segona federació, es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 6.
I seguim amb esports, i perquè el Club Atletisme Garrotxa Extra Time de bàsquet serà el principal protagonista de l'esport d'aquest cap de setmana. Ho farà aquest diumenge amb una diada al Pavelló d'Olot, una secció a la de bàsquet que després de picar molta pedra es va poder fundar ara ja fa just un any.
El Club Atletisme Garrotxa va néixer fa més de 15 anys amb l'objectiu de ser una entitat per possibilitar la inclusió dins el món de l'esport per a persones que tenen diversitat funcional. Ho van començar fent amb el futbol, on van aconseguir reunir un bon grapat d'esportistes que tinguessin ganes de competir i passar-s'ho bé. Ara fa just un any, uns quants entrenadors de diversos clubs de la comarca van aconseguir formar la secció de bàsquet. Aquesta secció ha anat agafant forma fins al punt d'entrar a participar a la Lliga Territorial de Girona, on competeixen. No obstant, la millora de l'equip després d'un any és evident. Un dels entrenadors de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa és l'Albert Ferrés.
L'evolució d'aquest any en aquesta secció de bàsquet és molt positiva. Hem vist molta millora en molts aspectes i sobretot la predisposició, motivació, il·lusió a les hores d'entrenament i de partit, doncs són fantàstiques.
Després de fer realitat el somni del Club Atletisme Garrotxa de crear una secció de bàsquet inclusiu, organitzen una diada perquè tots els esportistes del club puguin gaudir de l'esport que setmana rere setmana practiquen. Serà aquest diumenge que des de l'entitat esportiva, juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, es durà a terme una jornada de diversos partits de bàsquet. Una diada que fa especial il·lusió als jugadors i jugadores, ja que serà l'única que es farà a la comarca aquesta temporada.
Sí, doncs ens fa molta il·lusió que es faci aquí a la Garrotxa. Podríem dir que és la segona vegada a la història, no?, d'aquesta secció de bàsquet que es fa aquí a la Garrotxa. I ens farà molta il·lusió si la gent es desplaça a veure'ns, i allà us esperem.
El torn de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa Extra Time serà aquest diumenge al pavelló Pla de Llacs d'Olot, en una jornada esportiva i inclusiva que començarà a les 9 del matí i s'acabarà a la 1 del migdia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Això és tot per avui a l'informatiu del migdia. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web radiolot.cat o a les nostres xarxes socials a Instagram, Facebook o Twitter. També estarem amb vosaltres a l'informatiu del vespre. Gràcies.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.